Doncs comencem aquesta primera tanda de comunicacions. Les partirem, n'hi ha quatre previstes per aquesta tarda. I el que ara comentàvem és que en farem primer dues. Debat, el que faríem ser una exposició d'un, després de l'altre i després un debat, les preguntes. I en la segona part de la sessió de la tarda hi haurà dues comunicacions més. La primera que tenim, la primera que se'ns farà és per part de Pilar Godayol, que ve de l'Universitat de Vic, titulada El feminisme català i Maria Aurèlia Capmany, tres moments. I en segon lloc, Joan Cuscó, de la Universitat de Barcelona, ens farà una comunicació sobre assaig i filosofia amb Maria Aurèlia Capmany.
Bona tarda. D'entrada, moltes gràcies a l'organització per deixar-me ser aquí avui, en tan bona companyia. Jo us parlaré de tres moments del feminisme català, diguem-ne, i Maria Aurèlia Capmany, i comencem, doncs, el sumari una mica de la meva intervenció seria aquest. Parlarem una mica dels antecedents de feminisme i franquisme, una mica els espais físics i intel·lectuals del feminisme català en el postfranquisme, i després ens centrarem en aquests tres moments que he escollit, que seria, un, és el llibre que obre l'escletxa, La dona a Catalunya; el segon seria La traducció més esperada, El segon sexe, de Simone de Beauvoir; i el tercer seria una ponència conflictiva, que de fet n'ha parlat avui també Agustí Pons, de la rivalitat o, diguem-ne, de l'enfrontament entre Capmany i Lídia Falcón, i aquí es veurà, amb aquesta ponència conflictiva, que és Contra qui lluita la dona, impartida per Capmany a les jornades de la dona el 1973, perdó, 1976, sí, el 76, el Paranimf de la Universitat de Barcelona. I acabarem després amb una coda. Bé, comencem. El 1939 fou l'any de la derrota per a les dones catalanes, tal com sostenia Maria Aurèlia Capmany a Dona i Societat a la Catalunya actual. Amb la imposició del règim totalitari de Franco, els drets legals, socials i laborals aconseguits per la legislació republicana foren totalment arrasats. Com ja sabeu, se suprimí el matrimoni civil i el divorci, la llei atorgà la pàtria potestat només al pare, l'adulteri es convertí en un delicte en termes absolutament asimètrics entre l'home i la dona, es prohibiren els anticonceptius i l'educació sexual, l'avortament es declarà il·legal, desaparegué la coeducació i l'ensenyament gratuït, etcètera, etcètera, etcètera. Aquest fou el context desolador de desigualtat jurídica i social en el qual visqueren les dones durant la dictadura. A partir dels 60, amb la simbòlica obertura del segon franquisme i vivint amatents a la segona onada del feminisme occidental, algunes dones, sovint amb formació i vincles forans, ideològics i professionals, rebutjaren les consignes misògines del règim. En aquest sentit, arreu de l'Estat espanyol, diverses publicacions posaren en evidència que el feminisme començava a arrelar de nou. Entre d'altres, destaquem, com podeu veure a la diapositiva, La mujer como mito y como ser humano, de Maria Lafitte; Feminismo y espiritualidad, de Lili Álvarez; La dona a Catalunya, que ara en parlarem, de Maria Aurèlia Capmany; i Mujer y sociedad, de Lídia Falcón. En general, aquestes primeres publicacions exemplifiquen els dos principals moviments ideològics que van fer renéixer i repensar el debat feminista ja existent abans de la guerra: el catolicisme progressista, més o menys lligat al règim, i els moviments antifranquistes associats als partits d'esquerres clandestins. En català, els tres pals de paller del feminisme modern dels 60 foren la traducció, i ho dic en ordre cronològic, La mística de la feminitat, la traducció de La mística de la feminitat, de Betty Friedan, que també teniu aquí la diapositiva, càrrec de Jordi Soletura; La dona a Catalunya, que en parlarem ara, de Capmany; i la traducció del segon sexe, de Beauvoir. Orfes de mares simbòliques, tots els feminismes de l'època, reformistes o radicals, necessitaren models modernitzadors. Friedan i Beauvoir foren les primeres autores estrangeres escollides per configurar teòricament els discursos feministes acadèmics i associacionistes emergents. Moltes universitàries d'aquells anys recorden que els seus textos, a més dels manuals marxistes, foren els més llegits. A l'article Quan érem beauvoirianes, en el centenari del naixement de l'autora francesa, Pissarrodona, Marta Pissarrodona, explicava que als anys 60, de santes, deia ella, ja en teníem, buscàvem una altra cosa, i la la van trobar en ella i la seva obra. I afegia que a la Universitat de Barcelona les dones es dividien en dos bàndols, les que havíem llegit el segon sexe i les que no. I pràcticament, diu ella, deia, pràcticament anàvem a bufetades. Si Beauvoir i Freedom foren les mares verticals foranes del feminisme català dels últims anys del franquisme, Maria Aurèlia Capmany en fou la mare vertical nacional, la indiscutible i contestada alhora, suscitadora al mateix temps de seguretat i ambivalència, per dir-ho com Maria Mercè Marçal. Tot seguit, a més de contextualitzar, com ja hem dit, breument el moviment feminista català durant el postfranquisme, posant èmfasis en els espais físics i intel·lectuals que l'impulsaren, ens centrarem en tres èxits feministes promoguts per Maria Aurèlia Capmany en els últims anys del franquisme i els primers de la transició. El llibre, un llibre pioner, La dona a Catalunya, una traducció desitjada, El segon sexe de Beauvoir i una ponència cèlebre contra qui lluita la dona impartida al Paranimf de la Universitat de Barcelona el 1976. Passem ara, doncs, breument a veure una mica els espais físics i intel·lectuals del feminisme català en el postfranquisme. La mort de Franco el 20 de novembre del 75, de 1975, suposà pels col·lectius feministes, fins aleshores reduïts, un punt d'arribada i un punt de sortida reals. Encara que més tard es distanciaren, d'entrada les diferències ideològiques entre els diversos feminismes, liberals o marxistes, reformistes o radicals, no van frustrar les col·laboracions i les accions a favor dels drets de les dones. El desembre de 1975 se celebraren a Madrid les primeres jornades per l'alliberament de la dona i el maig de 1976 a Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. D'aquesta segona trobada massiva en parlarem més endavant. Aquests actes esdevingueren els embrions de grans projectes participatius arreu de l'Estat. Associacions, coordinadores, jornades, debats i xerrades. A Catalunya, el gener de 1977, començà a funcionar la Coordinadora Feminista de Barcelona, plataforma que integrà diferents grups feministes amb diversitat de plantejaments i perspectives. Es definia, per dir-ho com Llinàs, com una estructura independent i autònoma dels partits polítics i dels homes. En formaren part, entre d'altres, i aquí ho podeu veure una mica a la diapositiva, que teniu alguns cartells d'aquests grups, l'Associació Catalana de la Dona, l'Associació Nacional de Comunicació Humana i Ecologia, el Col·lectiu Feminista de Barcelona, les dones antimilitaristes, les dones de Comissions Obreres, els grups de dones d'universitat o la Mar, etc. etc. En el marc d'aquests col·lectius també nasqueren les revistes Vindicación Feminista i Dones en Lluita, publicacions de referència del debat teòric feminista de l'època. No entrarem a parlar d'aquestes qüestions, és només un marc general. La diversitat d'enfocaments va ser marca de la casa dels feminismes del període, tal com es va apreciar les jornades de Madrid de 1975 i les de Barcelona del 76, que comentarem a continuació, aviat van arribar els debats sobre la doble militància i l'autonomia política del moviment feminista, que van comportar ruptures i trasbassaments entre les diferents formacions. Amb l'objectiu de crear punts de retrobament entre els diferents grups i apel·lar a la seva pluralitat, el 1977 van néixer alguns espais físics intel·lectuals feministes. A Barcelona, per exemple, va destacar la Llibreria de les Dones, el Bar Biblioteca Feminista La Sal i la Casa de la Dona. Comencem, doncs, amb els tres moments destacats del feminisme de Capmany que hem triat. El primer és aquest, el llibre que obre l'escletxa, La dona a Catalunya. Al principi dels anys 60, Maria Aurèlia Capmany topà casualment, o no casualment, amb la mística de la feminitat de l'estatunidenca Betty Friedan, que es va publicar el 63, el llibre que la conduiria cap a un dels grans eixos de la seva obra, conjuntament amb la divulgació històrica i el compromís polític, el paper de la dona a Catalunya. El 1965, edició 62, encarregà la traducció catalana de la mística de la feminitat a Jordi Soler Tura. La situació econòmica, jurídica i social de la dona nord-americana no tenia gaire a veure, gens, amb la de la dona catalana, que encara aleshores era castigada si era adúltera o se li prohibia el divorci. Tanmateix, el llibre calà suaument en la societat catalana, fet que induí Josep Maria Castellet, promotor de la traducció, a pensar en una possible versió enostrada. Campmany fou l'escollida per aquesta comesa. Fins aquell moment no s'havia dedicat específicament a l'estudi de la dona, però les seves circumstàncies vitals, intel·lectuals hi acompanyaven. Acceptat l'encàrrec, Campmany començà a treballar-hi a partir d'unes quantes preguntes. On som? Què n'ha quedat de les velles reivindicacions? La dona catalana se sent satisfeta del lloc que ha conquerit a la societat? La dona a Catalunya va sortir publicat l'abril de 1966 i constitueix, per dir-ho com Lluïsa Julià, la primera història moderna del feminisme i de la situació de la dona a casa nostra. Campmany hi conclou que la dona viu en una societat que la margina, tant l'Església com l'Estat la priven d'intervenir socialment i, per tant, el matrimoni continua sent gairebé l'única sortida personal i social. L'autora no tan sols emet afirmacions contundents i polèmiques per l'època, com les crítiques contra el feminisme aigualit i conservador de la burgesia catalana, sinó que també planteja temes innovadors com la condemna de l'ablació del clítoris o la possibilitat de la mitja jornada laboral. Malgrat que de vegades se li ha retret que les conclusions del llibre pequen d'imprecises, és obvi que Campmany encengué la metxa reivindicativa dels drets de les dones a Catalunya en un moment històric i polític clau. Com ja sabem, a partir d'aleshores les posicions polítiques de Campmany es convertiren en una referència. Entusiasta de la temàtica i les seves reivindicacions, conscient que hi havia tota una nova generació que necessitava un replantejament, Campmany s'abocà a la investigació i a l'escriptura i vingueren més i més llibres com El feminismo ibérico, Cartes impertinents de dona a dona, De profesión mujer o El feminisme a Catalunya. Gràcies a la dona a Catalunya, després del trasbals de la Guerra Civil, els estudis de gènere cobraren força i Campmany esdevingué un model per a les joves escriptores nascudes al voltant dels anys 50. Testimoni actiu de la història del seu temps, feu de pont entre el feminisme d'abans de la guerra i el de la segona meitat del segle XX. A continuació passem a un altre moment Campmanià que hem escollit, que és la traducció més esperada, El segon sexe, de Simone de Beauvoir. Bíblia del pensament feminista occidental, El segon sexe, de Simone de Beauvoir, es publicà a França el 1949 i passà força desapercebut a l'Estat espanyol. Com ja hem vist, el discurs institucional franquista pretenia imposar l'ordre social restituint la família tradicional com a nucli social i per això obstaculitzava legalment i social que la dona fos independent econòmicament i fisiològica, característiques que el llibre de Beauvoir enaltia. Amb un retard considerable, El segon sexe arribà a Catalunya el 1968, en un moment clau per l'emergent discurs feminista català, traduït a quatre mans per Hermínia Grau i Carme Vilaginés, tingué un ambaixador i una ambaixadora de luxe. El director literari d'Edicions 62, Josep Maria Castellet, que no va parar fins que va obtenir-ne l'autorització per traduir-lo a l'aparat censor franquista, i l'escriptora Maribel Campmany, que el prologà i en difongué les idees arreu de la geografia catalana. La seva traducció no fou una aventura fàcil. Aquí no entrarem ara en els despropòsits que experimentaren els dos expedients de censura oberts a la traducció catalana del segon sexe, perquè ja ho hem explicat en altres llocs, però només voldríem apuntar que va ser un dels periples censors més llargs i més sucosos d'Edicions 62, amb gairebé 3 anys de paperassa, molts viatges a Madrid i 6 informes de censura, quan la mitjana era 1 o 2. El pròleg del segon sexe de Campmany és un dels primers estudis sobre l'obra a l'Estat espanyol. Campmany augura que la situació de la dona evoluciona i que les noves generacions miren el futur d'una altra manera. I cito, El segon sexe arriba avui, al cap de 20 anys, a un nou clima. L'aventura d'aquesta traducció ens en dona la prova. Una nova joventut té tendència a dir les coses pel seu nom i a no esborronar-se. Fi de cita. Tampoc no s'oblida Campmany de ningú. I cito, tant de bo aquest llibre sigui útil per al segon sexe i també per al primer. Fi de cita. Finalment, no hem acabat, però el tercer moment és aquesta ponència conflictiva contra qui lluita la dona. Com ja hem anunciat, del 27 al 30 de maig de 1976, a Barcelona se celebraren les primeres jornades catalanes de la dona que n'acolliren unes 4.000 d'orígens, trajectòries i ideologies heterogènies al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Influenciades pel feminisme internacional, a grans trets podríem dir si delimitaren tres corrents ideològics: el feminisme socialista, el feminisme radical i el feminisme independent. El feminisme socialista concebia la lluita per l'emancipació de la dona com una part de la revolució socialista. En aquest sentit, la lluita feminista havia d'anar paral·lela a la lluita de classe i per això s'instava a la doble militància de les dones, organitzacions polítiques i sindicals i organitzacions feministes. D'altra banda, el feminisme radical s'alimentava del marxisme, considerava que les dones eren una classe social oprimida pels homes i el patriarcat l'instrument per a perpetuar aquesta dominació. Atès que les organitzacions polítiques reproduïen l'estructura social vigent, les feministes radicals pensaven que no eren vàlides per a lluitar pels drets de les dones. Apostaven, doncs, per la militància única. Articularen aquest discurs el col·lectiu feminista, la MAR, l'Organització Feminista Revolucionària i el Partit Feminista, fundat més tard, el 78 de fet, per Lídia Falcón. Finalment, hi havia el feminisme independent, representat a Catalunya per Anche, que integrava dones que lluitaven per la lliberació de la dona autònomament, sense estar vinculades a partits ni sindicats. A una mujer en la transició, Anna Balletbó, una de les organitzadores de les jornades, n'explica la rebotiga i deixa clar que Maribel i Campmany hi tingué un paper capdal. Campmany plantejà a la primera reunió a casa seva amb Carmen Alcalde i Anna Mercader que les jornades havien de ser molt catalanes i s'havia d'ampliar la participació a dones amb un perfil liberal democràtic. També recomanà que no s'havia de prohibir l'assistència als homes, tot i que les dones n'havien de ser les protagonistes. Així mateix, segons Balletbó, Campmany ajudà a aconseguir-ne el finançament, implicant-hi Jordi Pujol, aleshores president de Banca Catalana, de qui obtingueren 100.000 pessetes, i Ramon Trias Fargas, aleshores director dels serveis d'estudis del Banc Urquijo, del qual en recaptaren 25.000 més. Aquestes 125.000 pessetes, més les inscripcions de gairebé 2.000 dones, esdevingueren els cabals amb què comptaren per fer front a les despeses organitzatives. Com Campmany ja havia previst, els dos polítics mai feren públic el seu vincle amb les jornades. Les jornades catalanes de la dona s'estructuraren a partir de 9 ponències, acompanyades de comunicacions obertes al debat: dona i treball, dona i barris, dona i família, dona i educació, dona i mitjans de comunicació, dona i política, dona i legislació, dona i sexualitat i dona rural. Els temes que despertaren més polèmica foren la sexualitat i la catalanitat del feminisme. A l'última ponència, dedicada al feminisme, hi hagué representades les futures tendències del moviment de dones a Catalunya. Amb la seva intervenció, contra qui lluita la dona, Campmany reprengué la defensa de la identitat catalana i rebutjà frontalment les posicions anticatalanistes del col·lectiu feminista liderat per Lídia Falcón. Com comentava Agustí Pons, aquest matí ja ho ha apuntat també, aquest enfrontament entre Campmany i Falcón aquí en aquests actes. Frontalment les posicions que deien del col·lectiu feminista liderat per Lídia Falcón, que s'havien manifestat i s'havien anat manifestant al llarg de les jornades. Irònica però directa, al·ludir Campmany a les contradiccions del col·lectiu. Teniu la cita completa a la diapositiva i jo en llegiré un trosset. Diu Campmany: les nostres companyes, que es pensen que defensar el dret a la integritat nacional dels Països Catalans és fer el joc al mascle, aquestes mateixes dones ens venen a parlar en llengua espanyola, que representa una altra nació que per elles hauria de ser tan privativa del mascle com la nostra. En termes feministes, Campmany deixà clar que apostava per la tercera via. La dona no ha de lluitar contra l'home, sinó, deia ella, contra totes les formes residuals de la cultura feminista falocèntrica. A maig de les dones, l'escriptora i militant del PSUC Teresa Pàmies descriu el funcionament de les jornades i el seu backstage. Tot i la parcialitat, el testimoni de Pàmies és un document original i singular, ric en detalls i descripcions. Quan repassa les intervencions a la ponència del feminisme, Pàmies critica durament també el col·lectiu de Falcón, el discurs radical del qual titlla ella de dogmàtic, una mica pedant i confusionista, i es desfà amb elogis cap a Campmany, a qui descriu com la nostra feminista nacional, que és, diu ella, fervorosament aplaudida i, quan acaba la seva intervenció, saludada dempeus enmig de grans ovacions. Malgrat la diversitat de posicions, aliances i relats, les conclusions de les jornades s'aprovaren unànimament. L'únic grup que no s'hi adherí fou la Unió Mundial d'Organitzacions Catòliques Femenines, representant el feminisme reformista conservador. Encara que al final dels 70 les diferències entre el feminisme socialista i el radical s'aguditzaren, en aquesta ocasió tots dos grups signaren un text col·lectiu que incorporava un gran ventall de reivindicacions. L'últim paràgraf dels acords anava dirigit als partits polítics. Dones militants i no militants d'aquestes organitzacions denunciaren la seva manca d'interès vers els problemes de les dones. Els col·legues Progrés també havien de prendre la lliçó. En definitiva, les jornades foren el punt de partida de la consolidació del moviment d'alliberament de la dona a Catalunya, un moviment múltiple, heterogeni i organitzat a partir d'aleshores. No tan sols ajudaren a fer visible la il·lusió, la convicció i la força del col·lectiu i el ferm compromís per intentar transformar l'ordre patriarcal i lluitar per la igualtat, sinó que també evidenciaren l'interès per incorporar els drets de les dones en els debats sobre el procés de la democratització de la transició. Bé, anem acabant. Passem a la coda. En un article escrit arran de la mort d'Helena Valentí, Maria Aurèlia Campmany i Montserrat Roig, Maria Mercè Marçal declarava que totes tres escriptores formaven part d'un espai imaginari comú d'on havia puat un i altre cop al llarg dels anys. De Campmany, deia Marçal, en remarcava que era l'autoritat. De Valentí i Roig, que hi compartia sororitat, remetent-se al terme anglès de sisterhood. I en conjunt, Marçal posava èmfasi en la importància de la doble dimensió de les genealogies en femení, la vertical de la mare simbòlica i la horitzontal de les germanes que fan companyia. Per a les noves generacions de dones nascudes després de la Guerra Civil, Campmany fou la primera del llinatge, un model de dona diferent, feliç, honesta i valenta, malgrat haver presenciat que s'enfonsava el seu món el 1939. Al final del franquisme, Campmany s'erigí com un estendard de modernitat, independència i renovació, amb l'objectiu de reconstruir una genealogia femenina i feminista catalana, lluitar des de diversos fronts culturals, l'escriptura, el teatre, la traducció, l'assessorament editorial, l'activisme social i polític, etc., etc. I pugnant contra l'oblit de moltes dones i textos del llarg de la història, d'aquí i de fora, ella mateixa esdevingué punt de referència i fonament arqueològic per a les futures generacions. Rememorar tres fites del seu activisme feminista cultural en el centenari del seu naixement vol ser un exercici de memòria històrica legítim i necessari per a les que la van precedir, per a les seves deixebles, per a nosaltres, deixebles de les deixebles, i per a les que vindran. Moltes gràcies.
Bueno, sí, però bueno, és per il·lustrar, però si ho posen, posarem. Vale, ja està. En tot cas, agrair les jornades i agrair a la càtedra i els, tots els que donen suport a l'organització. Diré coses, però ja ahir es va parlar del tema, Husserl, Bergson, etc. I per tant, intentarem no repetir coses que es van dir a la tarda. Sap greu no haver vingut al dematí perquè tenia classe just a la mateixa hora que el Xavier i pot ser que ens trepitgem, intentarem que no, però bueno, si veieu que hi ha alguna cosa que ja s'ha dit, hi feu així i dieu, salta tu i tira endavant. I aleshores, si algú va trobar un llibre ahir, era meu, que em va caure a la sala. Vale, em va caure a la sala. I no parlaré de la dona del 39, tot i que jo començava aquí, per exemple, tu ho has dit molt bé, no? L'any de la derrota de la dona, jo penso que això ho exemplifica, quan jo començo a parlar-ho és d'on té la Campmany, per què li interessa Husserl? En una època en què Husserl, evidentment, no era un autor que es treballés a la universitat, perquè li interessa Bergson i li prohibeixen treballar Bergson, etc. No? I per tant, on té bé i quina és la influència real i trencar algun tòpic a vegades d'aquest tema. I per tant, vaig anar directament anem a l'expedient acadèmic. No? Ahir va sortir també el tema, hi ha un tema aquest mateix bo que s'ha dit, perquè el Ramon Alcoverro va dir, no?, que ella sempre deia, jo sempre em tornaré a aixecar. No? Ella defensa molt la moral de que els que venim de baix som capaços de tornar a aixecar sempre des de baix. No? La Maria Aurelia va estudiar sempre amb matrícula gratuïta, perquè no tenia diners per pagar la carrera. No? Però la situació s'agreuja al 39. S'agreuja amb dos motius que jo penso que són interessants. El primer és que mentre abans del 39 el seu pare cobrava 6.000 pessetes al mes per treballar d'auxiliar a l'arxiu, etc. i per tant li donen, després del 39 el pare cobrava 1.300 pessetes. Per tant, la situació era molt més greu que abans. I hi ha un canvi significatiu per això de les dones. Abans de la guerra i per tant la Universitat Autònoma, quan ell entra el 37 i el 38, qui demana la matrícula gratuïta és ella directament i no té cap problema. A partir del 39 la matrícula gratuïta no la pot demanar ella. Ha d'anar el seu pare de 70 i escaig d'anys directament a demanar-ho. Per tant, la dona no pot fer els passos, els ha de fer el pare, que és qui mana, ni que tingui 70 i escaig d'anys. Per això no en parlaré del tema, perquè ella és un tema que evidentment emergeix, surt, i jo en parlo una mica al text, però com que ha quedat clar i també ha sortit els dies, però penso que el fet concret, no?, la vivència concreta de què passa a la facultat, no només passa que li canvien els professors, sinó que passa un fet tan anecdòtic, a vegades ens pot semblar anecdòtic, com que qui ha de demanar finalment, és com anar a demanar caritat, és el pare, no? I és una cosa que ha de marcar molt, a part que a ella li marca molt el canvi de professorat. Hi ha un problema que no sabem amb qui va estudiar abans de la guerra, els dos cursos que va fer. Per coses que diu ella després, sabem que va tenir Xirau, que l'Ateneu, evidentment, amb la Mali, que després la substituirà a Badalona i després considerant el cercle francès, però no sabem ben bé, Carles Riba, sembla que el va tenir, però no sabem quines assignatures va cursar ni què va fer. Sabem que li va interessar Història de l'Art, però Història de l'Art desapareix amb el pla d'estudis franquista. Sabem que va fer Introducció a la filosofia, que és una assignatura que desapareix amb el pla franquista. Sabem que va fer Llengua catalana, que desapareix amb el pla franquista. I, per tant, no sabem ben bé què va cursar. Sí que sabem és que la van obligar a examinar-se de tot una altra vegada perquè no li valia res, perquè estava en període rojo i, per tant, no valia res del que havia estudiat, ni tan sols el títol de batxiller, que també el va haver de tornar a fer. Per tant, el primer any, l'any 40, el que es troba és que ha de fer el títol de batxiller una altra vegada perquè el va fer a l'Institut d'Escola i, per tant, no val. I va haver de tornar a fer totes les assignatures, convalidar, diuen ells, però aquest convalidament, quan l'assignatura no existeix, no sabem què li van fer, no hi ha els exercicis, però no li va valdre res. Però jo penso que sí que va quedar alguna influència més del que d'abans que el després, perquè quan mirem els professors que ella té després, bàsicament té dos professors només després, que és Carreras Artau, Tomàs Carreras Artau, i Pere Font i Puig. Amb qui ara treballarà, però com sabem, no s'hi entén. Es diu allò de que Pere Font i Puig li deia ets una intel·ligència masculina en un cos d'home, ai, de dona. No? Per tant, és evident que no hi podia haver una entesa gaire clara amb Pere Font i Puig, que d'altra banda la seva obra jo penso que no li va entrar gaire a dintre. Sí que té una assignatura a Zubiri, penso que Zubiri és important en aquest sentit, l'últim any d'ella té Zubiri, i tenim el curs que Zubiri va fer a Barcelona, i per tant sabem què li va ensenyar Zubiri. Jo penso que és important el que li va ensenyar Zubiri, i després també li fa una assignatura a Mirabent, que era segurament una persona més oberta, i que la seva biblioteca sí que té Husserl, per exemple, Mirabent. I en canvi els altres, evidentment, no hi ha Husserl. Clar, això és un panorama de com és que ella té aquests interessos, no? d'on te li ve. I aleshores anem a l'exercici de final de llicenciatura. Evidentment, els exercicis són bàsicament tomistes, dels quatre que conservem. Ella volia parlar de Bersón, li prohibeixen, perquè li diuen que és un autor que s'ha mort fa un any i que, per tant, no se'n pot parlar. El Zubiri li diu que Bersón res, que no se'n pot parlar, però és interessant que vulgui Bersón, veurem per què. I després ella vol parlar de Ramon Llull. A l'exercici oral diu, jo vull parlar de Ramon Llull, que evidentment jo penso que és una influència clara de la Universitat Autònoma, per tant, d'abans de la guerra, però també li prohibeixen parlar de Ramon Llull perquè no és filòsof. És un autor que no és ben bé filòsof i, per tant, millor que el deixem estar. D'altra banda, sabem que l'escolàstic, el neotomisme, considera que Ramon Llull és una persona estranya i que millor, a part de que sigui català, millor no tenir-lo perquè no és la línia oficial. Per tant, té com una decepció que li estronca precisament aquells interessos de filosofia que més li interessen, tant el de país com el de present, no? Present, Husserl, Bersón, no s'interessa pel passat. El passat només li interessa Llull i li interessa com a constitució lingüística. Jo penso que és molt important això. I els exercicis li fan traduir i analitzar un tros de Sant Agustí, li fan traduir i analitzar un tros d'Aristòtil, de l'Ètica Nicomàquia, i després li fan parlar de la filosofia i la consciència, i aquí sí que el text és molt acadèmic fins que arriba al final. I quan arriba al final, després de parlar de tots els tomistes que pot parlar, perquè evidentment és el que li obligaven a fer, comença a parlar de Husserl. I dius, què passa? Quan Husserl no s'explicava. Però ella els hi fica, parla una mica de Nietzsche i sobretot els hi parla de Husserl, no? I jo penso que és interessant que ella ja en aquest moment els hi fiqui Husserl aquí, i fa dues asseveracions de Husserl l'any 42, també parla de Kierkegaard, Brentano lliga amb ella, no? I diu, les investigacions lògiques de Husserl, a més la cita, seria l'únic llibre que cita en tot l'exercici, no cita cap llibre, cita autors, etc. Però diu, Husserl sí que és important i és important per les investigacions lògiques, que és el seu millor llibre. I per tant li dedico un apartat especial i li diu, sabeu per què m'interessa Husserl? M'interessa perquè es carrega tot el psicologisme del segle XIX i tot el positivisme del segle XIX. Per això és tan interessant Husserl. I és interessant pel mètode nou que també ensenya en filosofia. Fixem les dues coses que per ella són importants. Husserl fuig del psicologisme i és un mètode nou, una manera nova d'acostar-se allò que li interessava més. Jo penso que Husserl, evidentment, el que intenta que és un doble exercici que ella li preocupa des de jove. La ment i el cos, la consciència i el cos, com es relacionen, què passa en aquest element d'aquí, si trenquem una visió positivisme essencialista, si trenquem una visió dualista, on tenim? Bersón té una altra problemàtica interessant, que és el que ella volia fer, que és les intuïcions i les raons, com es relacionen. Això són, per ella són problemes cabdals que ja els té clars al final de la carrera, que no els pot desenvolupar, però ella té clar que aquí hi ha un nucli i un mètode diferent, que és Husserl. Husserl, d'on te li ve? Jo Husserl penso que evidentment li ha de venir en certa mesura de l'Amàlia Tineu, perquè l'Amàlia, com sabeu, va ser la primera professora associada que hi va haver a la Universitat de Barcelona i la seva tesi doctoral havia d'anar precisament sobre Husserl. No es va fer mai perquè va arribar la guerra i es va acabar tot, però és evident que ella la va tenir professora i després es van seguir trobant i l'únic lligam que hi hauria seria o bé Mirabent, que té una certa lectura de Husserl, és l'únic que ha llegit Husserl dels anteriors, o bé directament de l'Amàlia Tineu, amb la qual seguirà tenint relació. Penso que és l'explicació, li ve anterior. I Ramon Llull sí que és bastant clar que li ve anterior de Xirau, perquè Xirau l'any 46 publica un estudi seu sobre Ramon Llull i explica en aquest estudi que ells, precisament el que volien a la Universitat Autònoma, amb els joves de la Universitat Autònoma, era investigar tots aquells filòsofs del passat hispànic, diu ell, que tinguessin alguna vàlua pel present, per acabar, precisament el que fa la càtedra, no? Per acabar tant amb deixar-los de costat com amb sobrevalorar-los quan no toca. I per tant, que la millor manera d'incorporar-los era estudiar-los seriosament i rigorosament. I ell es planteja que el primer és Ramon Llull. I Maria Aurèlia tota la seva vida defensa Ramon Llull i la importància de Ramon Llull per la cultura catalana i per la filosofia. I pel lligam entre literatura, llengua, pensament. Jo penso que és un element que ella destaca de Ramon Llull quan en parla. No citaré els dos fragments, però el que escriu Xirau el 48 i el que escriu la Maria Aurèlia l'any 90 sobre Llull, pràcticament estan dient el mateix. Per tant, la pista de la importància d'aquesta filosofia l'hem de trobar anterior, com la de Husserl. Però, evidentment, s'estronca un camí dedicat a la filosofia, tot i que ella entra a la universitat. Què li passa quan entra la professora? Que diu que es cansa, que ell això d'ensenyar com a lloros i repetitivament i que l'alumne ensenyi si ha memoritzat o no memoritzat, que a ell això no li interessa. I per tant se'n va. L'ambient de la universitat, ell el troba a pedra de toc, el tenim contrastat, no? El d'abans i el de després. Evidentment ella troba que allò no és cap ambient. Ella posa l'origen segurament sempre a París, hi ha una referència, no? Quan l'Abelard funda la Universitat de París, diu allà a París l'interessant de la universitat és quan som tots. Universitat vol dir tots, vol dir alumnes i professors. I quan estem entre iguals, quan aprenem uns amb els altres. I això és el que jo no trobo, sí que vaig trobar-ho abans de la guerra i no ho vaig trobar després de la guerra a la universitat, no? Per tant, li frustren els autors que ella vol estudiar, l'experiència a la universitat no, evidentment ni l'omple ni respon a les seves expectatives, i ella ja ho diu, des dels 11 anys jo he començat a escriure, per tant, tinc sempre una vocació que l'he tinguda des de molt petita, ja escrivia, però en canvi no fa filologia, fa filosofia, perquè té uns interessos diferents. I d'altra banda jo penso que la influència de Zubiri, que li fa amb ella... Zubiri aquell any dona un curs sobre Plató, bàsicament el mite de la caverna. I sabeu que quan després ella és, quan se'n va a París, fa servir precisament la metàfora de Plató. Quan sortim a la llum és quan tenim el coneixement, no? Però Zubiri en aquell any no parla d'existencialisme ni parla absolutament res. És un llibre de Plató que s'ha reeditat, per tant sabem el curs 41-42 que es va fer. I és un llibre que més que erudició de Plató, el que fa Zubiri és dir hem d'aprendre a llegir la filosofia per conèixer millor el present. I penso que és una altra idea que sí que li queda quallada en la Maria Aurelia Campmany. La filosofia no és una cosa erudita, que és el que després troba, és una cosa que m'ha d'ajudar a entendre el present. I això, penso que la veig de Zubiri està més aquí que no pas el que s'ha dit a vegades de que era un existencialisme metafísic que després ella substitueix per un existencialisme ateu. Quan de fet Sartre també diu que el seu no és ateu. Penso que més que entendre-ho com a suplantacions d'existencialismes, la petjada de Zubiri va més en la manera de llegir la filosofia i la manera d'entendre què vol dir comprendre la història de la filosofia. Penso que aquest va ser l'aportació. Per tant, tindríem com aquests tres puntals, no? L'Amàlia Tineo, Xirau, i suposo que l'altre és Zubiri, i dues frustracions molt grans quan acaba la carrera, tot i que ella acaba amb excel·lent, que és un altre element estrany perquè... un element que va sobtar perquè que una dona trigués un excel·lent en filosofia era una cosa que no s'entenia. Pensaven que les dones no podien treure un excel·lent en filosofia i tots els seus companys de generació van quedar parats que ella tingués un excel·lent en filosofia i per tant això va ser un altre xoc brutal. I això comparat amb l'experiència, no? Aquest haver de demanar els diners, la dona és relegada en un segon terme, la dona no pot fer filosofia com els altres... marquen, jo penso, tant la personalitat com elements intel·lectuals que es van desenvolupant. On va ella després, a la novel·la? No? Ella es va dir, no entraré, però és evident, les primeres novel·les tenen un rerefons de la vida pròpia. Ella, de fet, quan parla d'Espriu, diu si furgues, al final hi és ell. No és una biografia el que fa, però és ell. Està parlant d'ell, ella també ho fa. Sí, tothom, no? Però en tot cas ella ho destaca i dius, evidentment, perquè si no puc fer el món acadèmic, el que no faig al món acadèmic ho faré a través de l'art. Perquè en el fons, si accepto l'existencialisme, l'única manera de fer la meva biografia, l'única manera d'entendre què és la consciència, què és el jo que no existeix en lloc més, és el llenguatge. I el llenguatge és l'art. I el llenguatge és el meu espai de llibertat, diu ella. A partir d'aquí construirem. I la llibertat és meva de crear i la llibertat és del lector de criticar. Crític i lector són el mateix, autor, lector són el mateix i tots estem fent el mateix, construint la consciència a partir del concret, no a partir d'una cosa que preexisteix o que parlem de fora. Husserl, no anem a psicologismes. I després ho tornarà a criticar més endavant, perquè el psicologisme suposa que hi ha una essència meva en alguna banda. I ella diu, no n'hi ha cap d'essència darrere, només n'hi ha allò que existeix. Husserl, Bergson. I per tant, on es produeix l'enllaç entre la ment i el cos, la intuïció i la raó? El llenguatge. El llenguatge. Per això li interessa tant. I per això són tan importants les primeres novel·les, perquè reflecteixen aquest camí de la dona que busca una identitat, els personatges femenins de les primeres novel·les. No? Tot i no ser protagonistes, hi ha un conflicte constant buscant la identitat, buscant la conflictivitat. Sartre ho explica molt bé i ella, quan fa el pròleg a Sartre, a la traducció, diu el mateix que Sartre. L'escriptura és llibertat, l'escriptura és buscar allò que la ciència no pot explicar a través de la por, dels sentiments, de les angoixes, allà, està allà, no està en un altre joc que està darrere. I Husserl ja m'ho va ensenyar, que no haig d'anar darrere, que haig d'anar a el que està a sobre, a el que està a davant. Per tant, si no entenem aquest rerefons filosòfic, difícilment entendrem tot el que està fent la seva obra, no només una obra concreta, sinó jo penso tot el conjunt de l'obra, com va evolucionant i com ella el va fent caminar cap a aquest element. Aquest element que ella té una lucidesa molt clara, ella quan parla de Víctor Català, i això ho diu aquí, no? Diu, Víctor Català que té una mirada. Diu, quan sap mirar el concret, li permet ser una gran creadora. La mirada. La mirada, la frase és molt bonica, quan ella ho destaca, i diu, sabem que posseïa una mirada lúcida, clara, que saturava els caires vius de les coses i refusava, no sabem si deliberadament o per ancestral predisposició, tota transcendència. Fixeu-vos, una mirada lúcida clara que no vol la transcendència, que està en el concret, en el que està a sobre. Posseeix aquests ulls sense diòptries, sense estigmatisme, aquests ulls incansables de què parla Bernat Shaw. Però què és aquesta mirada? Com l'adapta Maria Aurelia Capmany? Ella dirà, què és el que no té la Víctor Català? Diu, no té ni la miopia romàntica, per tant ja ens diu on no anirà el seu llenguatge, on anirà, la seva llibertat no va a la miopia romàntica, i tampoc té l'estigmatisme dels noucentistes. La mirada noucentista és estigmatitzada, per tant, tampoc. Ja ens està delimitant. Ahir va dir una bèstia negra és Eugeni d'Ors, evidentment, tota l'obra surt, no? Diu molt clar, diu fàcil, eh? Ni miopia ni estigmatisme, una mirada lúcida, clara, nova, sobre lo concret, que fugi de les coses transcendents, perquè les coses transcendents no hi són enlloc, no existeixen, perquè jo sóc existencialista. I l'existencialisme, ho va dir Sartre, no? La frase coneguda, no? Existencialisme, l'essència és l'existència, no hi ha essència sense existència. I l'existencialisme és un humanisme, el primer llibre que tenim. Què fa la Maria Aurelia? La Maria Aurelia diu l'existencialisme és humanisme, ho assumeix absolutament. L'existencialisme és llibertat. L'existencialisme és llenguatge, llenguatge en què jo sóc lliure, llenguatge en què conec més profundament l'ésser humà, no més científicament, però potser més profundament que el que fa la psicologia o la psiquiatria. I què passa? Com que jo no puc marxar del concret, aquest existencialisme, jo penso que és la frase que va dir la Teresa Costa, estava molt bé, no? L'existencialisme, humanisme, si jo sóc una dona, la mirada la faig jo, aquest existencialisme és feminisme, perquè no pot ser una altra cosa. Jo no puc reivindicar una altra cosa, perquè sóc jo qui parla, sóc jo qui crea i sóc jo qui ho viu. Per tant, aquest humanisme ha de ser feminista, habitualment. I la tercera via, ahir també va sortir, és evident, ella no va de teoritzacions, és molt més fàcil. Molt més fàcil, però alhora més interessant i més complex, no? És a dir, assumeix, i la filosofia on es fa? Fent-la. No la faré a l'acadèmia, la faré en la meva obra, la faré escrivint. I en això també és molt important, jo penso, quan va a Merleau-Ponty, sabem també hi ha algú que va estudiar, perquè s'han editat els cursos i, per tant, en aquell curs que ella li va agradar tant, avui tenim els apunts i, per tant, sabem de què va parlar Merleau-Ponty en aquell curs, i va parlar de l'expressió poètica en la literatura. Com es construeix la poesia a través de la literatura, la vida a través de la literatura. És molt fàcil resseguir, no ho faré, però podem resseguir Sartre, que sí que ho faig al text, i el que diu Merleau-Ponty amb el que després va dir en la Maria Aurelia al llarg dels anys. La pota que segurament li faltava per acabar de quadrar aquest Husserl que ja tenia, aquest Bergson que li va quedar pendent, el troba Merleau-Ponty, en el qual li diu el llenguatge és la clau, finalment, de la vida i de l'existència. I jo penso que allà troba la clau de volta que li acaba d'encendre aquest element que possiblement li faltava i que l'obra es desenvolupa cap a aquesta via. Què passa en el llenguatge? Què diu Maria Aurelia i què diu Sartre? Per què el llenguatge és tan important? Perquè el llenguatge és precisament on hi ha la intencionalitat de la meva vida. I la intencionalitat, què és? La llibertat. Perquè em porta més enllà de lo concret. No només em permet anar més endins, sinó que em porta més enllà. I això ho diu ella en el pròleg a Sartre. Ho explica molt clarament, com Sartre també ho diu. La consciència no és dipositària d'imatges. La consciència no té unes preimatges, no hi ha unes essències preexistents. No és reflex de quelcom prèviament existent, sinó punt de partida. És el punt de partida. Pura relació intencional. Això ho diu ella, l'any 82. Ja ha passat una bona rècola, però en tot cas diu això. I aleshores sí que fem Sartre, què diu de la intenció, no? La intencionalitat és l'existencialisme en ell mateix. És la por, l'odi, l'amor, quan es posen sobre la vida. Per tant, això és la intenció. I finalment és la llibertat. La Maria Aurelia defensava sempre que el llenguatge és la màxima llibertat de la persona. El llenguatge és la creació. Dirà, el llenguatge no és comunicació i prou. El llenguatge sobretot és creació i sobretot és llibertat. Llibertat pel que llegeix i llibertat pel que crea. I aquest element és constant i això em porta ja dues coses últimes. Jo vaig, bueno, tot això ho vaig ficar en les cites i aquestes coses que ja ho llegireu, per tant, i si teniu dubtes també us podeu preguntar, però en tot cas vaig contrastant uns autors amb els altres, el que diu ella, el que fa d'Espriu, el que diu els altres, etc. Em porta dues coses, ahir vaig parlar una mica, però hi ha un element important que és són les tres obres, no sé si n'he ficat aquí dues, però que us he ficat un fragment de la universitat, que és igual, les firmes d'ella, que són molt interessants, no? Com firma primer sense d'això i com després firma, i amb tot el nom sencer. Aquí hi ha dues obres que potser poden semblar anecdòtiques, o poden semblar poc literàries, o poden semblar acadèmiques. Jo penso que no tenen res d'acadèmic i no tenen molt més de profund que no pas el que jo... Per el que ella diu, no? Ella diu, a la meva obra he volgut fer tres biografies. I en voldria fer un altre, ho vaig dir una mica, la d'un músic també voldria fer. I ella diu, a vegades l'art, lligant això, lliguem l'art, em permet conèixer més que les ciències positives. De fet, quan la Fundació Jaume Bofill fa l'aniversari, el 85, ella fa un comentari a La Vanguardia que la gent s'agafa amb tot perspectiu. I ella diu, la Fundació Jaume Bofill està molt bé, Jaume Bofill va estudiar amb ella també, Diu, està molt bé que facin estudis de sociologia, que facin estudis de psiquiatria, de psicologia, del que vulguin, però si no fan estudis de la literatura no coneixeran la realitat real del món. Perquè la psicologia, la sociologia no n'hi ha prou. Necessitem estudis de literatura i d'art que segurament ens donen una dimensió més profunda de la realitat. I ella fa aquesta crítica que la gent s'ho prenen com una botada. Jo penso que no és la botada. Ella crea realment, i ve de Husserl l'element, li ve d'enrere. Però ella diu tres obres. No? Aquí tenim Espriu, tenim Subirachs, un escriptor, un escultor, i la primera que fa, que situa ella com a primera, el que ell se'n va parlar, el Camp de Pedrós, que és una biografia inventada, completament inventada, però ella la situa al mateix nivell d'aquestes dues i diu, i si puc fer la quarta, que és un músic. Què està treballant la Maria Aurèlia en aquesta triologia, ecotologia? No només el llenguatge, els límits del llenguatge. On estan els límits del llenguatge? A l'art. Les arts, l'artista, s'enfronta amb els límits del llenguatge, que en el fons són els límits de la memòria. Per això el primer és ficció, però és el seu límit. Fixeu-vos on te situa, 18-19, el primer. Espriu, llenguatge, literatura, escultura i li falta la música. Els límits del llenguatge és on té més llibertat i on té més xoc a l'artista. Per això li interessa. I ella diu, jo l'únic que buscava en aquests llibres, en tots ells, és una cosa, entendre, i tornem a Bergson, què és la creativitat humana. M'interessa, no m'interessa tant l'obra concreta, no m'interessa fer... A més, els tres llibres són curiosos, Estan tots tres amb un estil completament diferent, tots tres. El joc que ella fa amb tots tres és molt interessant. I tots són diferents. Ara sembla entrevistes, ara parla del passeig, ara tornarà a recordar... El d'Espriu és més acadèmic, però tampoc ho és. El de Subirachs és com si anem i amunt i avall i tornem. I l'altre és completament inventat, fent veure que està fent una biografia de veritat. Perquè en el fons escriure és fer la biografia, perquè la biografia només pot existir en l'escriptura. No existeix mai fora de l'escriptura, ni el jo, ni la consciència, ni l'autobiografia, ni la biografia. Escriure no és fer història, és fer biografia, perquè la biografia inclou sociologia, inclou conceptes, inclou economia. La biografia li interessa, i li interessa la llibertat. I penso que aquests quatre llibres s'han de llegir seguits, perquè ella ens ho diu, i ens ho diu en el de Subirachs, dona la clau al final, que sembla... Tu dius, Subirachs no té res a veure amb la literatura. Doncs sí, quan ella diu els tres que ha fet, això sí que ho digueu, llegiré d'ella, i ella es fa un moment una frase, la pàgina és... El començament, ho diu, m'ho explica... Pensava que era el final, però no, ho explica al començament. Diu, nosaltres tenim dret a parlar del que ens enamora i del que detestem, perquè la nostra vida és feta d'això, d'entusiasme i de rebuig. No escriure, doncs, un llibre d'art. No escriuré, perdó, falta l'accent, l'he deixat. No escriuré un llibre d'art. I ens està avisant, estic fent un llibre sobre Subirachs, però no vull parlar d'art. Vull parlar del que no m'anava. El que jo he fet és sortir a la descoberta de com és i de com es forja un escultor. No m'interessa l'art en si mateix. M'interessa allò que l'art implica per l'artista, la creativitat, ara ho dirà. El que jo he fet és sortir a la descoberta de com és i de com es forja un escultor. La meva tossuda curiositat, tornem a Catherine Albert, em porta a tractar d'explicar que allò que m'interessava per damunt de tot era el misteri de la creativitat. M'interessa atrapar aquests individus. I ara aquí diu els tres, és molt bo. Camp de Pedrós, l'Espriu i en Subirachs, lluitant com Job amb l'Àngel, amb la innecessària necessitat de l'art. El llenguatge més innecessari és el que desferma la lluita més enèrgica del jo amb ell mateix, de la consciència amb ella mateixa. I per això li interessa els límits, trobar els límits en aquest element que hi ha aquí. I aleshores ho rebla amb una frase de Subirachs que diu l'art mai és una evasió, sinó que és una profundització, faig servir la paraula profundització perquè és la que fica en el llibre, tot i que és incorrecte, diu el traductor, profundització de la circumstància humana. L'art em permet entendre realment allò que som els humans. La crítica que els mateixos anys està fent a la Fundació Jaume Bofill quan li diu què vols entendre realment, el que has d'entendre possiblement està aquí. Jo penso que aquests, i faig el recorregut per aquí, aquesta defensa del llenguatge, aquest element, com la filosofia ens il·lumina bona part del que està passant en aquesta obra. Segurament sense aquests... No, el país era molt raro. Jo quan parlo de l'assaig a Catalunya, sempre Joan Fuster o Maria Aureli Campmany em fan tornar a Sartre. I quan agafes Sartre has de tornar i veus que tots dos són lectures molt diferents de Sartre, tant un com l'altre, i que Sartre entra al país amb una riquesa, jo penso, envejable, sense el món acadèmic, perquè està tot això fora del món acadèmic. Però en canvi arriba i té... i qualla aquestes idees, no? I és curiós aquest país, és molt estrany, tenim un país molt estrany. Ella també ho diu a l'assaig de... Ho cito, però no en parlaré, l'assaig dels anys 90, que fa aquell assaig de divulgació sobre què és Catalunya, què dimonis és Catalunya, no? Ella també ho diu, els catalans som estranys, tenim molt d'autoodi, però al final hem de viure amb naturalitat. Jo penso que a vegades més que reivindicació en ella és dir, jo ho faig en català perquè és la meva llengua, és el meu, i per tant ja està, i què passa, no? I l'autoodi deixem-lo fora. I diu algunes frases també curioses, no? Com dient, n'hi ha molts que avui en dia són d'actualitat, allà. N'hi ha molts que no han entès que el catalanisme no era antifranquisme, que era catalanisme, no només antifranquisme, no? Que es pensaven que quan s'acabés l'antifranquisme Catalunya seria molt espanyola, doncs s'han equivocat, perquè Catalunya era una cosa més. Per tant, la mateixa batalla que va tenir el feminisme, no? Ella manté, diu, hi ha gent que no ens ha entès, jo penso que encara no ens ha entès avui, no? Perquè encara hi ha gent que es pensa que acabada la transició, Catalunya s'hauria d'incorporar a la línia final, no? Per tant, jo faig aquesta lectura com les influències filosòfiques a vegades són febles, ella les reivindica molt sovint, ella diu, cita Husserl i cita Bergson sovint, i com la preocupació de fons filosòfic es tradueix finalment en una obra que no és una filosofia que s'exposa dogmàticament ni acadèmicament, sinó que s'expandeix en una obra literària. És una obra que l'hem d'entendre com un conjunt. Aquí tenim quatre llibres, no? Bueno, tres, més el que no hi ha, però també és important. Però jo penso que tota ella, les primeres novel·les, evidentment, veiem com es comença a desplegar l'existencialisme. Això, evidentment, porta cap al feminisme indefugiblement, perquè l'existencialisme no pot ser de l'absolut, ni pot ser de l'abstracte, sinó de lo concret. I lo concret és una dona, i per tant, ha d'anar al feminisme. Però lo concret, no un feminisme abstracte, general, tampoc. I per tant, jo penso que ella mateixa, com diu ella, a través d'aquí descobreixo realment el que sóc, perquè només sóc allò que escric, i només sóc quan escric. Per tant, és aquí. I volia acabar amb una frase d'ella que és molt bonica, que agrada molt, no? A mi m'agrada. M'agraden totes les que he pogut anar escollint i que n'he ficat al text, per tant, no les llegiré totes, però llegiré aquesta que és molt curta, i així acabo. Ella diu, l'aventura de l'escriptor no és mai una aventura personal. En l'autor es produeix el conflicte entre l'experiència viscuda i el procés abstracte de la vida, les normes, les institucions, però mai és personal. Però és la lluita necessària per ser lliures, i els artistes són els que més ho són. Res més. Si no semblarà que estigui...
Això funciona? Sí. Estupendes les dues comunicacions. Començaré per la Pilar, començaré per l'ordre que hem seguit. Només dues o tres coses a tot el que has dit, no? I que són més aviat per de ganes d'ampliar-ho. Ja sé, per exemple, les dues ja sé que no estan... Exacte. Ja ho sé, no? Però val la pena, em penso, de dir-ho. És a dir... Dius que, bueno, no sé, de sobte m'ha semblat que dir que el segon sexe, que va tardar molt en publicar-se, quasi 20 anys...
Sí. Tinc un estudi,
No, ja, per això, com que sé que estàs, com que això ho coneixes bé, només era suggerir-te que, home, 3 anys de paperassa, No són, no, es publica el 69, però porten 3 anys de paperassa. I ja no són 20 anys, són 17, per dir-ho així. I en plena dictadura, no, és a dir, no ho sé, tu saps, per exemple, l'obra de la Beauvoir en altres llengües, si es va traduir immediatament o no?
Sí, sí, sí. Diguem-ne que aquí va arribar el 68, no? Aquí va arribar el 68 i realment arriba en català. Sí. El segon sexe, per exemple, es publica la traducció argentina el 54. I aleshores aquí arriba clandestina.
Sí.
I en català és traduïda el 68 i en castellà peninsular es tradueix el 98.
Per això et dic, i en italià i en anglès...
Sí, en anglès es tradueix el 53.
Va.
No, vull dir que,
sí,
no, aquí va arribar una mica un retard.
Però clar, aquí hi ha una dictadura i a sobre que exigeix 3 anys de paperassa.
No, els 3 anys de paperassa, ho diem, la gent que fem coses de censura, que aquí sí. A la Teresa Julio també ens hi dediquem, a veure, era força,
Sí.
Òbviament et podien tallar i dir-te que no.
Que sí, que sí, però, només te vull dir que no em sembla que tardés tants anys.
Home, jo ho trobo una mica llarg, però
bueno, perquè no em sembla tant.
Va tornar a intentar 2 cops.
És una suggerència, no és una rectificació ni de lluny, només és dir-ho, no?
Sí,
i l'altra, una cosa que també és simplement una suggerència, però que és que trobo que es passa massa sovint quan es fa el relat d'aquests anys del feminisme, que passa molt per sobre de les edicions de La Sal.
Perdona, mira, em sap greu, però tinc un article sobre les edicions de La Sal.
Segur que sí, però vull dir que trobo que quan es facin intervencions públiques, intervencions públiques val la pena d'insistir.
Mira, sóc una super reivindicadora de La Sal.
Exacte, ho sé, ho sé.
I en el fons, vull dir que...
És que a vegades ens passa, com la gent que ens dediquem al tema que sigui, que de tant dir-ho tot sovint, doncs et penses que ja tothom ho sap.
Ha fet molt bona feina la Conxa Llinàs, que vaig estar en contacte quan vaig escriure l'article, la veritat,
sí.
I em va ajudar moltíssim a fer, diguem-ne, tot el catàleg, a reunir tot el catàleg en totes les col·leccions.
Va.
I, que...
va. I ara el que fa,
gràcies.
Per no allargar-me gaire a tu, amb el Xavier, agrair també totes les dades que has anat aportant, sobretot al principi dels estudis, que trobo que és molt, molt interessant, i fins i tot del sou del pare Capmany, que amb el Jordi Castellet ahir, sí. Suposo que ell en parlarà, ens estàvem interessant per tot això. I res, dir de Subiri, doncs no ho sé, però jo com que amb el que m'he fixat més és a Pedra de Toc, ell en parla molt de Subiri. Diu una frase que ho sento no recordar, que deia el professor constantment, o bueno, que va dir 2 o 3 vegades i que amb ella se li va... I que és una frase molt quotidiana. Ho sento, però no la recordo.
Sí. Jo també he llegit Pedra de Toc, però no recordo la frase.
Pues sí, és una frase com dient... És gairebé com si digués, però per què no et fixes en això? Saps? És una cosa així de senzilla. O encara més quotidiana. Però que a ella se li queda molt.
És evident que Zubiri la marca, però jo penso que no la marca tant amb l'existencialisme de Zubiri, que segurament encara no... Ell tampoc el tenia clar, però sí que li ensenya a llegir filosofia.
Ell, en canvi, a Pedra de Toc, vaja, jo em vaig quedar amb aquesta impressió de que ella, quan se'n va a París, ja sap de què va.
Sí, i jo penso que el que li ensenya Zubiri, ara que tenim el curs, ho veiem clarament, és a llegir filosofia. Li ensenya a llegir filosofia.
Heidegger?
No, li ensenya Plató. Fan els clàssics. Aquell any es dedica als clàssics. Sí que Zubiri...
Val.
Zubiri ja fa 2 coses que l'influeixen amb ella. A part de... Li ensenya a llegir. Zubiri cita molt Bersón. Molt. Després no li deixa fer el treball. Però, en canvi, ell el cita molt aquell curs.
Això volia fer ell.
Constantment. No, jo penso que la mentalitat... Va dir, s'ha mort ara, això no es pot fer.
No,
s'ha de parlar dels antics, perquè
que vagi primer al purgatori.
Sí.
És a saber si se salvarà o no.
Li diu així, eh?
Sí, sí.
Però Zubiri parla molt de Bersón. I això, evidentment, la va influenciar. Li va influenciar la manera de llegir la filosofia com una cosa viva i no morta. Llegeixen Plató, bàsicament. Però...
Escoltant, després només te volia...
I després diu alguna cosa, al curs de Zubiri també, hi ha un moment que Zubiri parla de la lectura de Heidegger dels grecs.
Aha.
Però no li agrada massa. Això també és un... Jo penso que són 3 pòsits que Zubiri... Li...
En tot cas, la
marca,
insisteixo,
eh?
Jo llegint Pedra de Toc, arribes
són 3 elements que
a la
marquen,
conclusió
que
quan ella arriba a París, l'existencialisme sartreà no li ve de nou.
No. No.
Això és la impressió que, que treus de la lectura, no?
Sí, sí.
Bé, a més, jo no en sé res. Vull dir que jo em crec l'Aurèlia, en aquest sentit.
Sí,
no?
Sí, clar, el que diu ella, evidentment.
Llavors, respecte de les coses que has dit, també 3 suggerències. perquè em sembla que poden anar bé.
Sí.
O sigui, una és lligar-ho amb la Gulf, perquè precis, amb la Gulf, amb la Virginia Gulf, sí. Perquè la Gulf també està molt ficada amb les biografies.
Sí, sí, sí.
Això per una banda, sí. A part de totes les altres qüestions.
Ho tinc
a les notes, sí. L'altre, això, el Max Aup i el Josep Torres Campalans, que és el seu pintor inventat, que podria ser una mica com aquest músic inventat.
És curiós que ella no ho digui, sí.
Bueno, però és que potser és de la mateixa anys, ja no ho sé.
Sí, això sí que...
I a més això que li escriu Josep Amú, és a dir, clarament, és a dir, el vol catalanitzar tant que escriu Josep Amú, J-U-S-E-P, Torres Campalans. I l'altre, ja que parlaves, quan parlaves de la manera d'entendre d'ella, les que jo no els tinc, m'has fet venir ganes de llegir aquestes biografies de l'Espriu i del Subirachs, sincerament m'ha recordat molt la frase clàssica de Gombrich que diu l'art no existeix, el que hi ha són artistes. O no, és, de vegades hi ha gent que es fa dir artista, però és un historiador molt clàssic, no és un historiador de l'art contemporani, per entendre'ns, encara que hi arriba, no? No és un postmodern. I ell, la seva primera afirmació és aquesta, l'art no existeix.
El que diu la Maria Aurelia, no m'interessa l'art.
És que l'art, l'altre, diu, no existeix, és a dir, només existeix.
Sí, sí, és la negació.
Existeixen els artistes.
Sí, sí.
I tan sols les obres, les artistes. Gràcies, eh?
No, vosaltres.
Sí, una nota i una pregunta. La nota per a Pilar. Com abans ha sortit el nom de Castellet i a vegades ha sortit amb un cert ressorts crítics, recordar i dir que el Josep Maria Castellet va llegir l'any 57, si no m'equivoco, l'edició de Buenos Aires del Segon Sexe, que va fer una crítica, si no recordo malament.
El 39 va fer la crítica al Castellet.
A Estilo, que li va costar el lloc i va haver de desaparèixer. És a dir, que el Castellet portava la lectura del Segon Sexe des del mateix moment de l'edició del 49. Per tant, només, com a vegades ho parlàvem en un sentit o en un altre i fèiem precisions, fer aquesta precisió, aquesta era la nota. I la pregunta és, aquesta referència que has fet al text de Merleau-Ponty, que ella segueix o l'il·lumina o l'ajuda, on te'l trobo?
Sí, mira, doncs en castellà es va editar...
Per això dic la referència bibliogràfica.
Sí, perquè estan editant els cursos de Merleau-Ponty i aquest estarà per aquí. Tot bon dia. On està? F. Aquí. El 2016 es va editar. El llibre es diu Filosofia i Lenguaje, al Col·legi de França, 1950-1960. Buenos Aires, Prometeu Libros.
És edició de...
Sí, és l'última edició dels cursos, sí. Saps que s'estan editant ara i aquí hi ha editats... no són els cursos sencers, eren el que ell escrivia de cada curs. Ell no ho tenia tot, no és un llibre sencer, són com cada curs el tema, llavors ell anava escrivint, avui he parlat d'això, avui he parlat d'allò, avui he parlat... I són, si agafem el curs que ella va anar a França, podem veure exactament el curs que va fer, el que ella va seguir, que de fet quadra amb el que ella explica, després diu, ella dona molt vagues referències de del que va aprendre, quan ho tenim aquí és molt fàcil entendre, diu, a mi em va al·lucinar quan parlava del llenguatge i la poesia, i sí, realment té un curs dedicat al llenguatge poètic en la literatura, el segon de l'any, el primer de l'any el va dedicar a l'expressió, i el segon, que coincideix amb la data en què la Morinelli va a París, parla d'aquest tema. I llavors pot seguir les idees de Merleau-Ponty, que són les que ella la van... Va molt bé saber-ho, sí. Va bé perquè penso que li va... Jo penso que l'existència està bé, però algú li havia d'obrir el... De dir que això és, no? I penso que li va obrir, en aquest cas, Merleau-Ponty.
Pilar, una última cosa que no me n'he oblidat, que també no té res a veure, però efectivament ha aparegut per aquí i dius, bueno, què en fem de la Núria Pompeia?
Ui,
perquè l'oblit, o sigui, jo estic espantada des de que es va morir, que va ser fa un any, dos anys, per Nadal, i com si no s'hagués mort.
I, bueno, de fet, el cartell... De
i tot, i tantíssimes coses que l'està reivindicant més són els joves dibuixants.
Sí, sí, sí.
D'aquí, del País Basc, de Madrid, en 50.000 llocs. I sembla mentida. O sigui, ni els seus companys de generació... Jo estic en el món dels diaris i pensaves com és possible que aquest, l'altre, el de més allà, no digui ni fava. Bueno, efectivament, l'obra narrativa, però és que com a... I després com a dona de fer feines, de Por Favor, de tantes revistes. doncs, no sé, no sé. No sé si la càtedra us interessa això, però la Núria Pompeia...
En fi. És un país estrany, ja ho veig la Maria Aurelia. És un país estrany.
Bé, com tu... Escolta, hi ha algun país que no sigui estrany, per
ple cert? Però ella diu ple d'autoodi i autodestrucció.
Hi ha algun país que no sigui estrany?
Però no tenen tant d'autoodi, sembla, com nosaltres.
Alguna intervenció més que haurà de ser breu?
No, no m'ho he explicat tot molt.
Doncs moltes gràcies i...